Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
A les edicions del Perspectiva d'aquesta temporada us hem anat parlant abastament dels esdeveniments associats a l'any Jujol, Jujol 140, la commemoració dels 140 anys del naixement de Josep Maria Jujol. Esdeveniments que ens han portat, sobretot, a Sant Joan d'Espí i a la Catedral de Palma. Però hi ha un altre focus cabdal de la geografia jujoliana, que és el Camp de Tarragona, on hi ha catalogades una seixantena d'obres de la seva autoria i ara es pot visitar una selecció de les 16 més representatives, tot seguint la guia d'una ruta establerta, Territori Jujol, acabada d'estrenar aquest mes de juny i de la qual n'hem estat parlant amb el seu principal promotor, Roger Miralles.
El Camp de Tarragona és on Jujol era absolutament lliure de fer el que li semblava. Les obres de Barcelona, les obres de Sant Joan, eren obres que li eren retribuïdes, cosa que està molt bé, i les obres, en canvi, que feia el Camp de Tarragona, la major part d'elles són obres que fa per petites esglesioles i que no les copa. Per tant, hi ha d'haver-hi un efecte, hi ha d'haver-hi un amor per aquelles obres que, si no, no faria. Aleshores, nosaltres pensàvem que era important, si volíem valorar l'obra de Jujol, donar a conèixer aquesta obra de Jujol. L'obra de Jujol que havia fet als pobles, l'obra de Jujol que havia fet amb efecte. No podem despreciar, per exemple, un comentari que expliquen que sempre feia, que deia allò de los naturales del Campo de Tarragona son mejores arquitectos porque saben apreciar mejor la naturaleza. Això, que està recollit per Ràfols en un article i que tothom que hagi estudiat una mica Jujol sap, només la comprens quan vas a veure Jujol al Camp de Tarragona.
La ruta per aquestes 16 arquitectures seleccionades al Camp de Tarragona està plantejada també en clau lúdica, molt en harmonia amb el tarannà del mateix Jujol.
La idea va ser senyalitzar aquestes obres per poder-ne fer una ruta. Vam decidir fer un concurs de senyalística. Va haver-hi una participació extraordinària des del nostre punt de vista perquè no havíem organitzat mai un concurs i de cop volta vam organitzar un concurs i vam tenir més de 40 propostes. I el jurat va triar una obra del Guillem Colomer que jo crec que és una idea fantàstica perquè normalment quan es parla de senyalística és una cosa que es repeteix a cada lloc. Aquí la senyalística és una peça de Jujol feta gran i trossejada en 16 parts. Aleshores, cada una de les obres té una part d'aquesta peça. I només quan has acabat de fer tot el recorregut, tens la figura final. Aquesta cosa de joc és una cosa que és molt pròpia de Jujol i de l'arquitectura de Jujol. I creiem que està bé que la senyalística tingués aquest esperit. O sigui, formalment no hem intentat fer de Jujols, però en canvi aquestes actituds ens ha agradat intentar-les respectar o tenir.
La interactivitat del joc s'amplia a les xarxes socials a l'adreça d'Instagram @territorijujol i el hashtag exactament igual, com igual és l'adreça de la pàgina web on podeu consultar els 16 edificis i implicar-vos en el joc, territorijujol.com.
Bona part d'aquests 16 indrets són petits edificis religiosos i molts d'ells es caracteritzen per una acurada superposició d'intervencions al llarg del temps que acaben funcionant com un projecte únic i fidel als seus propòsits d'inici. Tal és el cas de la Casa Bofarull.
Hi ha molts encàrrecs eclesiàstics, però no són eclesiàstics de la cúria, sinó que són eclesiàstics de la gent del poble que volen millorar l'església, criden a Jujol, que bàsicament el que feia era estiuejar per allà, i a partir d'aquí ell va fent diverses intervencions, una petita cosa, l'any següent una altra, l'any següent una altra. Això, el que ho exemplifica millor segurament, és un encàrrec que no és una església, sinó que és la Casa Bofarull, que és quan la Dolors i la Pepita Bofarull li encarreguen a Jujol la casa, s'està caient la galeria sud, la reconstrueix efectivament, i comença a fer obres de millora, i obres de millora, i obres de millora, i obres de millora, i el que havia de ser una reforma d'una façana acaben sent 30 anys d'intervencions cada estiu, després de que rebessin els diners de la collita o del que fos. I això, el més extraordinari, és que aquest treball sobre el construït acaba generant una obra de gran coherència, no de diverses intervencions, sinó que són molt coherents, i per tant una sola obra. I això jo no ho conec en cap altre arquitecte del món. És una característica molt, molt, molt interessant.
Un altre tret molt característic de Jujol al Camp de Tarragona és la implicació popular en els projectes, amb el finançament i els recursos que aporten els mateixos veïns. Una obra imprescindible és el Sagrat Cor de Vistabella, per diversos motius. Primer perquè recentment s'ha finalitzat un llarguíssim procés de restauració i consolidació, però sobretot per la seva bellesa única. A més, ara també, funciona com a espai cultural i no us serà molt difícil fer coincidir la vostra visita amb algun concert o esdeveniment programat, sobretot ara a l'estiu.
Aquesta idea de col·lectivitat que li encarrega una cosa a Jujol, jo crec que també es veu en l'única església de nova planta que fa, en fa una que és Vistabella i en comença una altra que és Montferri. Montferri és una idea del tot naïf i del tot kitsch. Com que la Mare de Déu de Montserrat en aquell moment té molta anomenada, però és el Camp de Tarragona, és difícil, molt difícil anar a Montserrat, és portar les muntanyes de Montserrat a un tronet al cantó de Montferri. O sigui, el lloc que hi ha al promontori, aprofitar-lo per allà posar les formes de Montserrat. Això, aquesta és una església que comença a fer i no acaba. I després l'altra església que és de nova planta, aquesta és a Vistabella. Avui està ben al cantó d'allò que és l'estació d'AVE del Camp de Tarragona, on li encarreguen fer una església perquè no en tenen. I amb el solar i una pila de pedres li diuen que faci l'església. I a partir d'aquí Jujol inventa una església petita, perquè el poble és petit i tampoc no cal una gran cosa, que és un quadrat de 10x10, en el qual s'entrecreuen els arcs, de tal manera que genera dintre una forma de creu, amb un altar major molt, molt, molt potent. Aquesta església, que al final el que fa és celebrar la vida del camp a l'interior, perquè el que fa és representar el Camp de Tarragona a les parets interiors, i allà es veu les espècies eucarístiques, que són les que li agrada representar, però que són les que en aquell moment es cultivaven allà, que és raïm i blat. Aquesta relació que diem que es produeix molt clarament entre la natura, entre el camp, entre el paisatge, que avui en diem, i l'arquitectura. I, per tant, Vistabella, des d'aquest punt de vista, és extraordinària. Vistabella és extraordinària també perquè supleix una carència que no té el Camp de Tarragona. El Camp de Tarragona què no té? Muntanyes. Bueno, doncs construeix una muntanya, Jujol, fins a 18 metres a dalt, que és on hi ha el campanar i que des del campanar veus pràcticament tot el camp. Era el punt més alt en aquell moment de tot el Camp de Tarragona. I des d'allà, avui, només té una competència vertical, que és la petroquímica, que està uns quilòmetres més al sud.
Paisatge, territori i obra construïda, tres vectors que conflueixen de forma molt íntima en aquestes obres de Jujol.
A la casa Bofarull hi ha dos personatges que dominen la casa. Un és l'àngel, que corona la torre de la casa, i l'altre és, en una font que hi ha al pati a la planta baixa, surt una mena de bitxo del terra, que diuen que és un dragó, jo no sé exactament què és un bitxo, jo diria, ja en tenim prou amb això, que surt del terra. Si et vas fixant en les representacions de les coses que passen a casa Bofarull, tenim les coses que venen del cel, hi ha ocells, hi ha àngels, hi ha totes les coses que venen del cel que van de la torre cap a baix, i tot de coses que surten de la terra, com aquest bitxo, o tot de serps que pugen fent l'escala. Però aquesta dualitat que explica el camp en la ruta del territori Jujol, jo crec que es veu clarament. A nosaltres ens agrada pensar que quan un ha visitat l'arquitectura de Jujol, el camp el veu diferent, l'aprecia des dels ulls de Jujol. La teva visió del paisatge és diferent, però és que el paisatge t'ha ajudat a mirar l'arquitectura. I aquest doble joc, jo crec que és el que fa que aquesta ruta sigui extraordinària.
Per suposat, la ruta inclou també el Teatre Metropol de Tarragona, la Casa Ximenis, el Gremi de Pagesos i, com us dèiem, un munt de petits edificis de culte, com l'Ermita del Roser o la Capella de Mas Carreres, per citar-ne dos més. Tot plegat, recordem-ho una vegada més, a territorijujol.com.
I per acabar amb les propostes de l'any Jujol, per aquest mes de juny, no ens podem estar de recomanar-vos la visita a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, on fins al 7 de juliol tenim una increïble col·lecció de dibuixos de Jujol procedents del mateix arxiu del col·legi. N'hem parlat amb el vocal de Cultura, Josep Ferrando, i qui ha comissariat la mostra, Roger Subirà.
Josep Ferrando, una exposició dintre de les exposicions rutinàries del CUAC, disfressada de rutinària, perquè és una exposició molt especial, no?
Així és, forma part d'una exposicions rutinàries, que és la que anomenem col·leccions. Col·leccions, en aquest cas, el número 19, i són, les col·leccions són les exposicions que el que fan és emergir o fer visible allò que està en l'arxiu històric del Col·legi d'Arquitectes, que es basa en quasi 2 milions de documents, no?, i que té documents des del 1800, no?, tan importants com els del Jujol, però també de Domènec i Montaner, i, entre d'altres, o del Cerdà, i de gent també contemporània, no?
Sí, perquè a més aquí tenim ocasió de veure alguns dibuixos que potser no han sortit mai de l'arxiu, oi?
Així és, aquesta és la primera vegada que surten de l'arxiu, no? I el que fem sempre amb aquesta idea de col·leccions és que totes elles tinguin una presentació homogènia, és a dir, el continent, la manera d'ensenyar-lo sempre és el mateix tipus de marcs, després es fa una petita publicació que també sempre és la mateixa, és una publicació que va a biblioteques, a escoles, etc. I, per exemple, el que volem és això, o sigui, que el continent no és el que agafi protagonisme, sinó el contingut. Tant el contingut del dibuix com el contingut que porta el comissari en la mirada respecte a aquests dibuixos, no?
Un espai que, a més, ara mateix us esteu replantejant entendre'l d'una altra manera, no?
Així és. Recentment hem llançat un concurs, que és el concurs pel Centre Obert d'Arquitectura de Barcelona, on precisament el que volem és impulsar el rol de l'arquitectura dins la societat contemporània i al mateix temps donar recolzament a la recerca en el camp de l'arquitectura, no? En aquest sentit estem replantejant tots aquests espais i per tant que sigui possible d'una forma com més palesa fer visible allò que té l'arxiu històric.
Molt bé, Josep Ferrando, doncs moltes gràcies, que tinguis un gran dia.
Gràcies.
Doncs en Roger Subirà, com deien, que ha comissariat aquesta exposició, suposo que has tingut feina per triar i remenar, no?
Hem tingut feina, primera, perquè és una exposició petita, són al final 60 dibuixos, però estem parlant d'un fons molt gran.
Correcte.
Molt desestructurat, molt poc convencional, on un no pot esperar ni trobar ni formats, ni projectes complets. Tenim des de tovallons fins a entrades del teatre, tenim tot tipus de formats de paper, i el repte era fer un petit discurs que tingués un cert interès. Jo crec que més o menys ho hem aconseguit lligant-nos al tema del dibuix, no? Que no hi ha cap biografia de Jujol que no comenci dient que era un superdotat dibuixant, no? És això que dibuixava amb dues mans alhora,
simultàniament,
un dibuix començant per una banda a l'altra i al final sortia una cosa acabada, no?
I
ho dibuixava tot, o sigui, si tu vas per les seves cases, hi ha projectes a la Catedral de Palma, sense anar més lluny, que l'ha omplit tot de dibuix fins que el van fer fora, no? I això també passa en els seus plànols. Els seus plànols són un compendi de dibuix per davant, per darrere. El que hem volgut és explicar una mica el que existeix a l'arxiu, no? I bàsicament tres arguments, no? Aquests dibuixos distrets, saps com quan dibuixes una llibreta mentre parles per telèfon? I a vegades allà és on apareix l'arquitectura, no? Apareix la idea. Els seus dibuixos escolars que certifiquen realment la qualitat del dibuix. Llavors el que hem agafat són uns projectes que tenen una certa continuïtat. Aquell dibuix que va naixent des d'una cantonadeta i es va fent gran fins al plano, i això ho hem pogut resseguir en dos projectes més.
Bé, i aquí tenim l'estrella de la mostra, que és la Casa Planells, eh?
Sí, el discurs més llarg és la Casa Planells, que hi ha gent que ha fet l'esforç de recopilar tots els dibuixos que hi ha bastants, tots diferents. Són molt difícils d'ordenar, però que expliquen una, dos o fins i tot tres històries molt, molt divertides, no? La primera explica com des d'un xalet en una cantonada de l'Eixample, que ningú creuria que està a l'Eixample, no? Que perquè té una font davant, amb un jardí, una volumetria així lliure d'un xalet, que sembla que estigui a París, no? En un barri residencial de París. I llavors a partir d'aquí la realitat es va imposant, no? S'han de vendre un tros de la parcel·la, liquida la parcel·la més petita, es converteix en una casa molt més petita, llavors es va densificant perquè necessita posar-hi veïns, llavors comença a sortir-li aquests vols, aquestes panxes, perquè pràcticament és una casa de 120 metres quadrats, li apareix una tercera, una quarta planta i pitjor encara, no? En el moment que l'estan construint, tota la part més lliure, més jujoliana que era dalt de tot, no poden acabar-la perquè s'acaben els diners, no? En el qual hi ha una mica, hi ha una metàfora, una mica aquesta història del fracàs, no? Que va molt unida a l'obra de Jujol, malauradament, però és així.
I és també com un cant de signe del modernisme, no? És una
també
de
aquesta història...
modernisme, no?
També, i una altra història encara, no? Que és la història de que l'Eixample es va imposant com a projecte a la ciutat, no? I la gent el va creient, i al final aquesta volumetria, aquest xalet lliure, acaba allò entre mitgeres i apretat com tothom, no?
Uh-huh.
I és una història molt maca, sí. I aquest any està proposat per incoar-se com a bé cultural d'interès nacional, la Casa Planells. O sigui que ens venia de gust posar tots els dibuixos junts, que són fan patxoca, sí.
Perfecte, Roger Subirà, doncs molt agraïts, com sempre, per venir als micròfons de Perspectiva de Catalunya Ràdio i fer-nos 5 cèntims.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.